Bon dia, són les dues. Els positius de coronavirus detectats amb testos d'antígens es podran notificar a les farmàcies. Això activarà el sistema per tramitar la baixa. Salut ha canviat el protocol per descongestionar els CAPs col·lapsats per l'allau constant de casos de coronavirus que encara no han tocat sostre.
Estem en una situació que ens preocupa perquè segueix pujant, la incidència segueix pujant, no sé si arribarem al pic en una setmana o en dues o en tres, hi ha diverses hipòtesis de diferents anàlisis i de diferents experts, però en qualsevol cas no hi hem arribat. Per tant, encara ens queden dies de seguir tenint més ingressos en els hospitals i de seguir tenint més pacients acrítics.
És l'avís de la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel. També ha confirmat que ja s'han detectat a Catalunya els primers casos de florona, és a dir, de contagi simultani de Covid i grip. Assegura això sí que són casos anecdòtics i lleus.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa.
De seguida actualitzem l'última hora de la pandèmia. Abans, Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
Més titulars, 4.400 migrants han mort el 2021 provant d'arribar a l'Estat.
Són dades de l'ONG Caminando Fronteras que denuncia que ha estat l'any més tràgic al Mediterrani. Les víctimes s'han doblat respecte al 2020. 9 de cada 10 embarcacions que han naufragat intentaven arribar a les Canàries.
Xavier Novell ja té successor al bisbat de Solsona.
El substituirà Francesc Conesa Ferrer, fins ara bisbe de Menorca. Prendrà possessió el 12 de març. Novell, recordem, va renunciar al càrrec per sorpresa a l'agost i al novembre es va casar amb la seva parella.
El Barça presenta Ferran Torres davant de més de 13.000 persones.
En aquesta ocasió, aprofitant l'entrenament de portes obertes que el club havia organitzat per avui, com fa tradicionalment cada Nadal. Davant dels mitjans, Ferran Torres ha assegurat que no va dubtar gens quan el Barça s'hi va posar en contacte.
No m'ho vaig pensar, estava preparat per assumir aquesta responsabilitat, perquè bueno, soc un jugador ambiciós, que m'agraden els grans reptes, i crec que és una oportunitat per a mi i per a intentar portar el Barça on se mereix.
Presentació que arriba l'endemà de la victòria del Barça 0-1 a Mallorca, que situa l'equip de Xavi Hernández a només un punt de la zona Champions.
I en motor s'ha acabat ja la segona etapa del Dakar.
En victòria aquest matí del castellonenc Joan Barreda en motos, resultat que li permet entrar ja al top 10 de la classificació general a només 20 minuts del líder, mentre que en cotxes la victòria se l'ha endut el francès Sebastián Ogier.
I l'últim titular pel temps, la setmana comença suau, però compte que a partir de dimecres les temperatures cauen en picat. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, tornen a baixar les temperatures, torna l'ambient d'hivern aquesta setmana amb temperatures normals per l'època de l'any en què ens trobem, especialment a partir de dimecres, i tocarà un fons de cara a dijous al dia de Reis, amb màximes que es mouran al migdia entre els 5 i els 10 graus. Però avui encara suavitat, amb temperatures d'entre 15 i 20 graus i amb un cel enterbolit pel pas d'alguns núvols alts i prims. Demà matí de sol i alguna boira, i a la tarda arriben alguns ruixats cap al Pirineu de Lleida i també bufarà el vent a moltes comarques.
Ara són les 2 i 3 minuts.
RAC 1 migdia.
Som i entrem en matèria. Salut obre una nova via per comunicar els casos positius de Covid que s'hagin fet un autotest a casa. Serà a través de les farmàcies. Això permetrà tramitar la baixa laboral i també notificar-ne els contactes estrets. Ara s'havia de fer a través del telèfon 061 o anant als centres d'atenció primària que estan col·lapsats. La intenció és, doncs, descarregar els professionals del sistema sanitari tot el que sigui possible en un context d'increment de casos constant. Elena Soler.
Des d'avui mateix, la persona que es faci un test ràpid a casa amb automostra i doni positiu, sempre que sigui asimptomàtica o tingui símptomes molt lleus, podrà avisar el sistema de salut a través de la farmàcia amb una trucada, un correu electrònic o enviant-hi una altra persona en nom seu. Haurà de donar el número que consta al test i també el de la targeta sanitària. Això es podrà fer a unes 1.300 farmàcies, les que ja fan els testos al local i que tenen accés per tant al sistema per notificar els casos, tot i que esperen que el nombre vagi augmentant. Salut vol donar aire al sistema sanitari i posar-ho més fàcil als ciutadans en un moment excepcional, segons la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel.
El que intentem és facilitar, repeteixo, en un moment de molt alta incidència, la recollida en el sistema sanitari i el suport a totes aquelles persones que són positives i que, per tant, necessiten que es desencadenin un seguit d'accions que li permetin acreditar aquest positiu. Evitar els desplaçaments ni d'usuaris ni de mostres, evidentment, l'autotest no l'hauríem de passejar un cop fet, l'hauríem de veure el resultat, fer-li una foto si volem.
Recordem, però, que aquests autotestos no permeten accedir al passaport Covid perquè no ho permet la Unió Europea.
Això en un moment que els casos continuen pujant i Salut reconeix que encara no sap quan s'arribarà al pic de contagis. La directora del CatSalut admet que els centres sanitaris estan saturats per aquesta sisena onada i que la situació encara empitjorarà. Per ara, en canvi, el que no preocupa és la detecció confirmada avui dels primers casos de florona, és a dir, els casos de persones infectades a la vegada de Covid i del virus de la grip.
És una coexistència de dos virus. No és freqüent, però quan hi ha virus circulants de diferents tipologies pot passar. I en aquests moments en tenim algun altre cas, però sense que representin una diferència respecte als altres hores d'ara. Són pocs, són anecdòtics i no tenen més rellevància.
Ara mateix hi ha 82 pacients més ingressats a l'hospital per Covid que ahir i 7.500 positius confirmats les últimes 24 hores, Helena.
Ara mateix donen positiu el 27% de les persones que es fan un test, són 13 punts més que la setmana passada i la incidència acumulada 14 dies puja. També continua disparat el risc de rebrot, que s'incrementa 17 punts i està en 4.232, tot i que baixa lleugerament la R. Hi ha 1.753 pacients ingressats per Covid als hospitals, 82 més que ahir, i 9 més estan en unitats de cures intensives. Ara són 452 a Catalunya. En aquest sentit, el cap de la unitat d'urgències de l'Hospital Clínic, Miquel Sánchez, ha explicat al Món a RAC1 que en l'última setmana se'ls han duplicat els pacients i que no veuen el final d'aquesta onada.
Està començant a agafar la de l'estiu, o sigui, per nosaltres la d'ara és la tercera pitjor o la onada que té més repercussió en els serveis, en el servei d'urgències, no així en l'hospitalització, com esteu dient per les xifres que doneu, però des del nostre punt de vista doncs, ho estem patint i si segueix aquesta corba, doncs probablement acabarà agafant a l'onada de l'estiu.
En aquest sentit, també des de l'Organització Mundial de la Salut, la directora del Departament de Salut Pública, Maria Neira, alerta que encara queden ben bé dues setmanes o més de pujada de casos per culpa de la variant Omicron. Són declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
Estamos ahora mismo en esa explosión de casos que todos estamos en este momento viendo en todos los titulares y en casi todos los países del mundo esta explosión y por lo tanto habrá que ver si en estas próximas dos semanas efectivamente llegamos a ese pico.
L'experta de l'OMS confia però que el 2022, que ara comença, serà l'any que acabarà la fase aguda del virus i ja no representarà un perill tan important.
De moment, però, l'allau de casos continua i es nota a tot arreu, també a les cabines dels trens. Renfe admet que no té prou maquinistes per oferir el servei habitual i que fa dies que ha de cancel·lar viatges perquè no els pot substituir. Avui, per exemple, ha suspès entre 10 i 15 trens i això afecta l'R1, l'R3 entre Puigcerdà i Ripoll i l'R11 entre Girona, Figueres i Portbou. Marc Antorrí.
L'operadora té una cinquantena de maquinistes de baixa per haver-se contagiat i calcula que fins que no recuperi efectius, cada dia haurà de cancel·lar entre 20 i 30 trens de mitjana. El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, explica a RAC1 que anul·len les línies que afecten menys l'usuari.
I nosaltres, amb els recursos que disposem, veient com va la incidència, quin personal tenim de baixa, quin més s'ha pogut donar d'alta, i en funció d'això, doncs veient com hem de donar el servei. Sempre intentar que la incidència sigui la mínima possible en el viatge. I sempre això, garantint la mobilitat de les persones d'una manera o d'una altra.
La fórmula és cancel·lar trens com l'R1 que passen sovint i que permeten als viatgers agafar el següent sense haver d'esperar gaire, o bé trens amb poca demanda com l'R3 entre Puigcerdà i Ripoll. En aquest últim cas, Renfe ha habilitat un servei de bus alternatiu.
Salut no preveu ara com ara ajornar la tornada dels alumnes a les escoles prevista per dilluns que ve, 10 de gener. La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craig-Winkel, admet que el debat està sobre la taula i que se'n parlarà aquesta setmana, però la intenció, diu, és que l'escola mantingui el calendari previst.
Jo el que no faré és avançar justament els temes que s'han de parlar i treballar al llarg d'aquesta setmana. Repeteixo que avui hi ha una comissió delegada, que hi ha diferents reunions a nivell estatal i a nivell català. Nosaltres en aquests moments no ens estem plantejant un escenari diferent del que teníem al finalitzar el primer trimestre. Estem intentant mantenir aquest escenari, un escenari amb la màxima presencialitat possible.
També assegura que es mantindran les cavalcades de Reis, però insisteix que cal seguir al peu de la lletra les mesures anticovid. Aquesta tarda, l'Ajuntament de Barcelona anunciarà els detalls de l'arribada de Ses Majestats que desembarcaran a la ciutat dimecres i faran una tradicional cavalcada adaptada a la pandèmia abans de repartir els regals per les cases. Tot i la crisi de subministrament que hi ha hagut els últims mesos a tot el món, s'ha pogut evitar que els prestatges dels comerços quedin buits. La clau és que tant els botiguers com els Reis han estat previsors. Ho explica Tàrraco, el responsable del Departament d'Operacions Tecnologia i Ciència de la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Montanyà.
Ha ajudat molt l'adelantament de compres que han fet tant empreses com consumidors. Això ha fet que es rebaixés aquest pic de consum que se sol viure entre les darreres setmanes de desembre i les primeres de gener. En la jugueteria, per exemple, doncs les vendes de novembre han sigut un 25% superiors a l'any anterior.
En alguns casos, però, sí que caldrà buscar alternatives perquè sí que s'han esgotat alguns productes, per exemple, alguns models de mòbils electrodomèstics o les joguines més populars. La gestió de la pandèmia i la recuperació econòmica continuen sent els reptes principals de la política aquest 2022 que acabem d'estrenar. Més enllà del Covid, però, aquest nou any comença a marcar també per altres qüestions, com la segona trobada de la taula de diàleg, que encara no té data. També s'ha de debatre sobre la salut de la llengua i la renovació de càrrecs pendents, com els Síndic de Greuges i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Segiró.
El 2021 va acabar amb una estira i arronsa entre Pere Aragonès i Pedro Sánchez per la taula de diàleg.
Ha de ser l'any en què comencem a desbloquejar el conflicte amb l'Estat.
Que ahora mismo las prioridades sean otras en lo urgente y, por tanto, ya les diremos cuándo se va a reunir la mesa.
La Generalitat vol que la trobada es faci els pròxims dies mentre la Moncloa demana prioritzar la gestió de la pandèmia. La data podria arribar condicionada, però, per la capacitat negociadora d'Esquerra Madrid amb debats com el de la reforma laboral. Paral·lelament, Junts demana tirar pel dret buscant vies alternatives a la negociació i al PSC un diàleg portes endins entre els catalans. Tot plegat mentre els partits de govern intenten refer la relació amb la CUP escardada després de l'aprovació dels pressupostos amb els comuns. A la vista tenen l'oportunitat de donar una resposta conjunta a la possible inhabilitació ferma del copaire Pau Juvillà. Cohesió que també demanen els partits sobiranistes pel que fa al català, amb el Pacte Nacional per la Llengua previst per aquest gener i on reclamen la implicació del PSC. El PP, Ciutadans i Vox exigeixen sortir de l'espiral independentista, acabar amb l'immersió lingüística i prioritzar qüestions com la seguretat. Això mentre el Parlament haurà de debatre els pròxims dies la renovació de més d'un centenar de càrrecs pendents des de fa anys, alguns d'ells ja acordats a final d'aquest 2021 entre els partits de govern i el PSC.
Ara són les 2:12.
RAC 1 migdia.
Destacàvem també en titulars, el 2021 s'ha tancat amb les pitjors xifres de morts al mar dels últims 4 anys. Més de 4.400 persones han perdut la vida mentre intentaven arribar a l'Estat. És una xifra que dobla la del 2020. Són dades que ha anunciat l'ONG Caminando Fronteras en l'informe Dret a la Vida que ha publicat avui a Madrid. Núria Torrents, bon dia.
Bon dia. Un total de 4.404 persones migrants han mort o desaparegut al mar intentant arribar a l'Estat espanyol. S'han comptat fins a 21 nacionalitats diferents, les principals: Marroc, Algèria, Mauritània o el Senegal. Unes xifres que l'organització Caminando Fronteras alerta que són les més elevades dels últims 4 anys. Només entre el 2020 i el 21 s'han multiplicat fins a quasi un 103%. La portaveu Elena Maleno ha acusat a les institucions de mirar cap a un altre costat. Són declaracions a la SER.
Que hay una serie de factores que han provocado esas muertes, y esto hay que decirlo alto y claro, y los responsables tienen que tomar las medidas para que el año 2003 no se repitan todas estas desgracias y se pongan en el centro la defensa del derecho a la vida.
En canvi, des del Ministeri d'Interior posen el focus en les persones que sí han aconseguit arribar de manera qualificant irregular. Asseguren que a Espanya han entrat fins a 39.000 persones, unes xifres molt similars a les de l'any passat.
Gràcies, Núria. Més coses. L'exbisbe de Solsona, Xavier Novell, ja té substitut. Francesc Conesa serà el nou bisbe de la capital del Solsonès després d'haver rebut l'encàrrec del papa Francesc. Així ho ha anunciat avui la conferència episcopal, tot i que el nou bisbe no prendrà possessió del càrrec fins al març. Nascut a Elx l'any 1961, Conesa era fins ara bisbe de Menorca i tindrà la missió de netejar la imatge del bisbat de Solsona després de l'escàndol que ha provocat la renúncia del seu predecessor. Detalls des de Lleida. Alba Mor, bon dia.
Bon dia. El bisbe de Solsona en funcions, el bisbe de Vic, Romà Casanova, ha anunciat el relleu. Ha destacat que el Sant Pare ha anat de pressa per escollir un nou substitut després de la renúncia de Xavier Novell al passat mes d'agost.
Que el Sant Pare ha tingut en compte la veca història d'aquesta diòcesi i també ha tingut en compte circumstàncies que aquí hem viscut i patit. De fet, ja em van expressar des de l'inici quasi dient-me que portaven pressa en proveir aquesta diòcesi. Són 4 mesos, una mica més, que es va fer la renúncia el mes anterior. Està bastant àgil la cosa, pensant que són tràmits que des de que es fan fins que es comunica i es pot comunicar, passa un temps.
Conesa prendrà possessió del càrrec el proper 12 de març, però abans visitarà Solsona per reunir-se amb la comunitat religiosa.
RAC 1 migdia.
Hem arribat a un quart de tres, obrim plana econòmica. L'any ha començat amb el preu de la llum més baix que abans de les festes, però a més del doble que l'any passat. El megawatt hora costarà demà 152 euros de mitjana. L'hora més cara serà de 10 a 11 del matí. Dani Cortés.
En aquell moment s'enfilarà fins a 190 euros. L'hora més barata serà una mica abans, de 5 a 6 del matí. Respecte avui, el cost de l'electricitat creixerà molt lleugerament, un 1%, però si mirem un any enrere, l'electricitat ha pujat un 150%. El 4 de gener del 2021 costava 60 euros de mitjana al megawatt hora. Per tant, de 60 euros al 2021 a 152 al 2022.
L'Ajuntament de Barcelona estabilitzarà els llocs de treball de gairebé el 100% dels interins de l'organització. Ho anirà fent al llarg de l'any, després d'aprovar un paquet de gairebé 1.500 places d'oferta d'ocupació pública. Els sindicats ho valoren molt positivament i el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, celebra que gràcies a aquesta mesura la Guàrdia Urbana superarà els 3.500 agents palparats.
Serà la xifra més elevada que ha tingut mai el cos i compleix un dels principals acords de govern per aquest mandat. L'oferta d'ocupació se centra especialment en les àrees que acumulen més temporalitat, com serveis socials o educació. Els delegats sindicals de l'UGT i Comissions Obreres a l'Ajuntament de Barcelona, Valentina Casino i Eusebi Mesa, ho aplaudeixen en declaracions a RAC1.
Yo lo valoro muy positivamente teniendo en cuenta que es el primer paso para poder negociar un concurso de méritos o unas bases que beneficien la estabilización de la plantilla.
Molt positiva perquè hem aconseguit que tots els interins estructurals tinguin plaça per les properes convocatòries.
Com a molt tard, les places s'hauran d'haver convocat el 2023 per complir amb el nou decret dels interins.
Pràcticament tots els camions que circulen per Barcelona sense etiqueta ambiental ho podran continuar fent durant els propers 6 mesos. Des d'avui, els camions més contaminants tenien prohibit l'accés a la zona de baixes emissions, però s'han acollit a una moratòria amb el compromís de comprar un vehicle nou, Dani.
L'àrea metropolitana de Barcelona ha explicat a RAC1 que han rebut 900 declaracions responsables de propietaris de camions per poder entrar a la ciutat. L'AMB calcula que són la pràctica totalitat dels afectats per la prohibició. Tots haurien de comprar-se un vehicle nou abans del 30 de juny. Les associacions del sector asseguren, però, que volen continuar negociant per aconseguir unes condicions menys estrictes. Volen, per exemple, que s'homologuin els filtres antipartícules o que els conductors de més de 60 anys quedin exempts de la prohibició. En parla RAC1 la secretària general de Transcàlid, Yolanda Redondo.
S'assigna una declaració responsable de voluntat de compra, que no és el mateix que un compromís de compra. Les paraules són molt importants. Llavors n'hi ha molts aspectes i molts flecos que s'han d'acabar de polir i s'ha de negociar.
Redondo recorda que comprar un camió pot costar entre 80.000 i 200.000 euros.
Mentrestant, les matriculacions de cotxes no remunten. El 2021 es van comprar pràcticament els mateixos vehicles que el 2020 i encara són un terç menys que abans de la pandèmia. Són les dades de les patronals del motor que s'han sabut aquest matí.
La crisi econòmica i els problemes d'abastiment de microxips estan endarrerint la recuperació de les matriculacions. El 2021 es van vendre a tot l'estat 860.000 vehicles. Són només un 1% per sobre del 2020, però cal tenir en compte que l'any abans de la pandèmia se'n venien un 32% més. Per sectors, un dels que pateix la patacada més forta és la dels turismes. S'han venut un 12% menys de cotxes a particulars que el 2020. Pel que fa a motos, també cauen un 4%. El que sí que creix, un 42%, és la matriculació de vehicles elèctrics i híbrids. En tot cas, les patronals del motor esperen que aquest 2022 es recuperi progressivament la crisi de microxips i això permeti donar sortida a la demanda acumulada.
I el bo cultural per joves de 18 anys que prepara el govern espanyol també inclourà videojocs i premsa escrita i digital. És l'ajuda, recordant, de 400 euros, inclòs als pressupostos generals de l'Estat que vol fomentar els hàbits culturals. A finals de mes, el Ministeri farà un decret llei que n'especificarà els usos. D'entrada en queden fora els toros, el disseny, la moda i la gastronomia. Natàlia Puigtió.
El ministre de Cultura, Miquel Iceta, assegura que el bo cultural inclourà l'accés a videojocs, però amb límits. Els productes digitals seran comptats per evitar que els nois i noies s'enganxin només a aquesta mena de contingut. N'ha parlat a El Periódico.
Entrarán los videojuegos, entrará la suscripción a diarios y revistas y entrará también la suscripción a plataformas digitales. Habrá que ver en qué proporciones, porque nuestra idea es evitar que se concentre el gasto en una sola cosa. Pero queremos que la posibilidad de actividades o productos culturales a comprar o a sufragar a partir del bono cultural sea muy amplia.
I se te recorda, com ja va apuntar l'octubre, que aquesta ajuda no incorporarà els toros. Tampoc permetrà l'accés a productes de disseny, moda i gastronomia. Per decidir què inclourà finalment, s'ha utilitzat la guia cultural que fan cada any el Ministeri i l'Institut d'Estadística Espanyol.
RAC 1 migdia.
La Fiscalia ha arxivat la causa que tenia oberta contra el McLary per un presumpte delicte d'odi. La denúncia, recordem-ho, l'havia presentat l'associació Hablamos Español, que va denunciar per aquest gag del programa Oper de TV3 que es va emetre a l'agost.
Ah, 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 ah. Soy el calamar gigante. Vengo a comerme la princesa. Parlo en castellà perquè així sembla més dolent. Ah!
Doncs bé, la Fiscalia no veu delicte en les paraules del Mac o del Martínez.
L'escrit del fiscal en cap de Barcelona que ha avançat al diari ABC i el qual ha tingut accés RAC1 considera que la frase que va pronunciar el Mac no reuneix els requisits necessaris perquè es pugui considerar promotora d'odi. El fiscal, això sí, afegeix que en el context social en què es va produir la broma s'hi pot intuir una certa tendència a la discriminació per motius ideològics. Tot i això, Josep Maria Lari celebra en declaracions a RAC1 que finalment la denúncia quedi en un no res.
Jo, pel disbarat que és tot plegat, estava convençut que s'arxivaria. També és veritat que amb la situació que estem vivint pot passar de tot, no? Perquè coses més greus estem veient. Clar, el pes de sobre te'l treus perquè el fet que sàpigues que la fiscalia doncs, t'està investigant i estan pendents de dir-te què és el que faran, doncs fa patir una mica, però ja està. Ara tranquils.
L'associació Hablamos Español, en canvi, lamenta la decisió de la fiscalia i ha avançat a RAC1 que ja treballen per recórrer l'arxivament del cas.
La Universitat Oberta de Catalunya ja ha pogut recuperar pràcticament la totalitat de les seves funcions en línia, això després de l'atac informàtic que va rebre ahir el centre i que és molt semblant al que ja va patir la Universitat Autònoma de Barcelona a l'octubre. En el cas de la UOC, però, només ha afectat el campus virtual i tot apunta que les conseqüències no s'allargaran més enllà d'aquesta setmana.
Sí, ahir el centre va aturar el campus virtual per seguretat, però des d'aquest matí els alumnes ja poden tornar a utilitzar les aules virtuals, els espais d'interacció amb els professors i també l'espai on es pengen els treballs o els exàmens. El 5% pendent de recuperar té a veure amb els tràmits de secretaria acadèmica i esperen resoldre'ls en els propers dies. El vicegerent d'operacions de la UOC, Emili Rubio, explica a RAC1 que en cap moment s'han plantejat pagar el rescat que els demanaven els pirates informàtics.
Vam trobar una nota de rescat on se'ns indicava que si volíem recuperar els fitxers encriptats ens havíem d'adreçar a un lloc web de la internet fosca. No hi havia una quantitat econòmica en aquesta nota, només aquesta indicació de que ens havíem de dirigir a un lloc web, que no ho farem, i en aquest cas, afortunadament, també hem pogut recuperar pels nostres propis mitjans tot el servei.
Rubio confirma que l'atac no ha afectat les dades personals ni d'alumnes ni de professors. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya també investiga l'atac.
8 minuts i arribarem a 2:15. Han detingut a Terrassa una parella que va estafar més de 78.000 euros a 14 víctimes suplantant-los la identitat. Els estafadors obtenien les dades de la víctima, esbrinaven la seva companyia de telèfon, duplicaven la targeta i accedien a la banca en línia.
Tot plegat el servia per buidar els comptes i fer compres a nom de les víctimes. El sergent en cap de la comissaria de Sants-Montjuïc explica a RAC1 els detalls de la tècnica.
Transferències bancàries des dels comptes de les víctimes fins a altres comptes oberts fraudulentament per poder treure els diners en efectiu, donar altres comptes corrents a nom de la víctima i demanar préstecs al seu nom. I com ells podien operar? Doncs podien treure aquests diners, podien donar altres targetes de crèdit per fer pagaments amb els diners dels crèdits.
Els detinguts són un home de 34 anys i una dona de 33 i se'ls acusa de delictes d'estafa, falsificació documental i usurpació de l'estat civil. Entre altres productes, van comprar 30 mòbils de gamma alta que rebien en un pis turístic de Sants i que van revendre per més de 16.000 euros. Els Mossos els van detenir el 31 de desembre i el jutge ha decretat llibertat amb càrrecs per a tots dos.
Encara en clau policial, la policia espanyola ha desmantellat dos cultius indoor de marihuana en dues naus del polígon industrial de Barberà del Vallès.
S'han detingut tres persones com a responsables de la plantació i s'han comissat 2.789 plantes, aparells d'aire condicionat, làmpares i ventiladors. La investigació va arrencar per les sospites d'un cultiu en una de les naus del polígon, però més endavant se'n va localitzar un altre. Tots dos espais s'alimentaven de forma fraudulenta.
I al Baix Ebre, la Guàrdia Civil investiga un veí de l'Aldea com a presumpte autor d'un delicte de maltractament animal.
El detingut tenia una vintena de gossos de caça mal alimentats amb poca aigua i desprotegits de les inclemències meteorològiques en una finca. A l'estiu, la Guàrdia Civil els va descobrir i el propietari es va comprometre a resoldre-ho. Fa uns dies els agents van comprovar que els gossos seguien en la mateixa situació i els ha traslladat en una protectora de l'Aldea. El propietari ha estat citat a declarar davant el jutge.
I a les Illes Canàries, un miler de veïns de La Palma han pogut començar a tornar a casa seva, les cases que van haver d'abandonar a correcuita fa 3 mesos i mig per l'erupció del volcà de Cumbre Vieja. Són els veïns de zones que ara es consideren segures en poblacions com Tazacorte i El Paso. Això sí, aquests veïns han de seguir un seguit de recomanacions.
Les autoritats aconsellen prohibiran que no accedeixin a espais com garatges, trasters o soterranis, sense que abans se n'hagin mesurat el nivell dels gasos. També que no hi vagin sols, que portin el telèfon mòbil i que no fumin ni encenguin llums fins que les cases estiguin ben ventilades. Ara com ara, encara hi ha més de mig miler de persones reallotjades en hotels de l'illa i també una quarantena en centres sociosanitaris.
RAC 1 migdia.
Cinc minuts i arribarem a dos quarts de tres. El Barça presenta Ferran Torres l'endemà de començar l'any guanyant el camp del Mallorca, tot i les baixes, Albert.
En efecte, victòria treballada i patida fins al final per 0-1 gràcies a un gol de Luc de Jong i en bona part també a una mà miraculosa de Marc-André Ter Stegen, que ahir i després de molts partits va tornar a ser decisiu pels blaugrana. De seguida repassem tot el que va passar en la jornada d'ahir diumenge, però abans el Barça, com deies, ha presentat aquest matí el seu últim fitxatge, Ferran Torres, el segon reforç per Xavi Hernández en aquest mercat d'hivern, presentació que s'ha produït just abans de l'entrenament de portes obertes que el club havia organitzat per aquest dilluns. Damià López, bon dia.
Hola, Albert, bon dia.
Avui, doncs, matí mogudet a Can Barça, eh?
Sí, un matí de molta activitat avui al Camp Nou. A les 10 ja s'han obert les portes a l'esplanada de l'estadi perquè comencessin a accedir les famílies amb els nens i nenes que avui han pogut assistir a l'entrenament de portes obertes tradicional d'aquestes dates, un entrenament que s'ha fet a les 12 amb un bon grapat de públic a les grades. Abans, però, a les 11 s'ha fet un breu acte de presentació de Ferran Torres sobre la gespa de l'estadi amb els habituals tocs de pilota, acompanyat de Joan Laporta, i ja immediatament després Ferran ha fet la roda de premsa de presentació amb els mitjans de comunicació.
Per tant, el primer que ens toca fer avui és escoltar el gran protagonista del matí, que no és un altre que Ferran Torres.
Sí, un Ferran en tot moment somrient, molt correcte i alhora prudent en el seu missatge. S'ha mostrat il·lusionat en iniciar aquesta nova etapa. Ha reiterat el seu compromís, l'aposta que significa venir al Barça, un club que no passa ni molt menys per un bon moment a cap nivell. Ell deixa una entitat al Manchester City que en canvi sí que és ara mateix una referència esportiva i que no té problemes de cap mena. Ferran ha parlat dels motius que l'han portat a venir cap aquí.
Bueno, yo siempre ho he dit, ho tenia molt clar. Em vaig anar a jugar al Manchester City per a tornar un dia, el dia de demà, a un dels grans clubs d'Espanya. El Barça, en el primer moment que em va transmitir que em volia, no m'ho vaig pensar, estava preparat per assumir aquesta responsabilitat, perquè bueno, sóc un jugador ambiciós, que m'agraden els grans reptes, i crec que és una oportunitat per a mi i per a intentar portar el Barça on se mereix.
Sobre la seva lesió, l'ex de València i del Manchester City, internacional també fix amb Luis Enrique a la selecció espanyola, diu que la fractura al peu està gairebé curada i que espera poder jugar ja la Supercopa de mitjans de gener.
Estamos ultimando ya pues eso, la recuperación, el nivel físico, pero bueno, me siento muy bien, con confianza, espero que bueno, para la Supercopa pueda estar o incluso antes. Y como he dicho antes, soy un jugador ambicioso, que me gustan los grandes retos. Y como he dicho, consideré que era una buena opción para mí, para mi familia, de venir aquí y, como he dicho, llevar al Barcelona donde se merece, aportar mi granito de arena.
Avui dia 3 de gener és el dia que s'obren les inscripcions de futbolistes dins el mercat d'hivern, però per culpa del fair play de la Lliga, Ferran encara no pot ser inscrit. Sí que ho pot ser, per cert, Dani Alves. Entre avui i demà, Alves ja serà inscrit i podrà doncs jugar el partit de Copa de Linares de demà passat. Mateu Alemany ha dit que esperen que abans del cap de setmana ja hagin pogut solucionar el problema i que, per tant, Ferran Torres pugui ser inscrit.
La realitat és que quan van signar o van decidir signar Ferran Torres sabíem, assumíem aquesta situació i des de llavors ençà, des de ja fa molt temps venim fent feina en diferents vies, no només les que vostè ha mencionat, sinó diverses més, i tenim el convenciment que aconseguirem abans de diumenge, que és la data que tenim al cap perquè ell estigui disponible, que ell sigui inscrit a la Lliga de Futbol Professional. Per tant, això és la previsió que tenim i fem feina per aconseguir aquest objectiu.
I ha afegit Ferran Torres que no està preocupat pel tema de la inscripció i que està convençut que podrà jugar ben aviat.
Una roda de premsa, però, en què, com ja hem sentit, també hi havia Mateu Alemany i, a més, el president Joan Laporta, així que, Dami, entenc que també s'han parlat d'altres temes de l'actualitat i ara, precisament, que estem ja en finestra de mercat, com ara deies, suposo que deuen haver sortit més noms.
Sí, d'entrada, tant Mateu Alemany com Joan Laporta, que també ha parlat, ara l'escoltem, han volgut deixar clar que en Ferran Torres han fet una excepció fitxant el jugador abans de poder-lo inscriure per l'oportunitat que significava, però que en aquest mercat d'hivern, en el qual volen fer més fitxatges, només ho podran fer si surten futbolistes. Estan absolutament lligats a aquesta circumstància. Dit això, un nom és el d'Ousmane Dembélé. Des de fa un parell de dies corrien informacions que apuntaven a una reunió per avui dilluns amb el representant del futbolista per mirar d'apropar postures, reunió que Mateu Alemany ha desmentit.
No està prevista cap reunió avui, a pesar de lo que ha sortit en mitjà de comunicació. Tampoc mos agrada molt anar contant una miqueta el nostre timing. Ha hagut contactes amb els agents d'en Dembélé des de fa 5 mesos. La situació, ells coneixen molt bé quina és la posició del club. Nosaltres hem tingut moltíssima paciència. Saben molt bé el que nosaltres volem, que és que es quedi. I, per tant, és un tema que lo que sí, l'únic que pot dir en aquest moment és que no se pot dilatar molt més. Estem esperant una contesta definitiva per part seva i a partir d'aquí el club prendrà les mesures que les tenim molt clares que convenguin a l'entitat.
No es pot dilatar més, s'ha de resoldre el més aviat possible. Hem tingut molta paciència. Significatives les paraules de Mateu Alemany, que desmenteix aquesta reunió. Dembélé sap quina és la posició. Recordem que des del dia 1 els agents del francès, amb la normativa a la mà, poden negociar amb qui vulguin. Un altre nom, Haaland, Erling Haaland, un objectiu que sembla impossible, però de vegades per Joan Laporta sembla no haver-hi res impossible. Això com a mínim és el que vol transmetre. Avui Laporta ha omplert el barcelonisme d'il·lusió quan li hem preguntat pel noruec. No el descarta de cap de les maneres. És més, diu Laporta que tot és possible.
Tot és possible. Estem pendents del mercat, evidentment. El Barça continua sent una referència en el mercat del futbol. Estem recuperant el pes específic que el Barça ha de tenir al futbol, en el futbol mundial. Tots els grans jugadors contemplen la possibilitat de venir al Barça. O sigui, estem progressant bé, està funcionant el que estem fent força bé i tot és possible.
Bé, Laporta en totes les seves intervencions avui insistit en aquesta idea que ara escoltàvem, que el Barça està tornant, que està recuperant pes, que és una referència en el mercat, que els jugadors tornen a contemplar la possibilitat de tornar, etc. En aquest tall que ara ve és on Laporta es mostra més contundent.
Yo creo que todo el mundo ya se puede ir preparando porque hemos vuelto y con ganas de hacerlo muy bien. Y es lo que estamos intentando día a día, mejorar con nuestro trabajo para que el Barça recupere el peso específico que ha de tener en el mercado futbolístico. Y yo insisto, ya lo percibo, y una prueba es Ferran, que un jugador de su categoría haya mostrado las ganas que ha mostrado para venir al Barça. Esto es un indicativo muy claro de que el Barça sigue siendo una referencia.
Bé, doncs, hem tornat, que sí, es preparin...
Sí. Molt engrescador, la porta avui.
Sí, sí, una nova perla de Joan Laporta, que d'alguna manera avisa i amenaça en portar Haaland la temporada que ve. Laporta que ha afegit que al Barça no li interessa de cap de les maneres adherir-se al pla CBC, al pla de Tebas, que el club ja té prou endeutament i que ara per ara la solució no passa per aquí. I per últim, en clau mercat, ens hem de fer ressò d'aquesta informació ja de fa dies que he publicat al diari AS al voltant del nom d'Álvaro Morata. Avui AS diu que aquesta operació estaria ja gairebé enllestida i que els pròxims dies Morata podria ser jugador del Barça.
Veurem moltes coses, doncs, el que ens ha deixat aquesta presentació de Ferran Torres i, lògicament, també les respostes posteriors de Mateu Alemany i del president Joan Laporta. I tot això en un Camp Nou, Damià, que avui ja estava previst que s'omplís força per acollir el tradicional entrenament de portes obertes que fa el Barça per les festes de Nadal, just abans de Reis, de fet.
Sí, que s'havia de celebrar a l'estadi Johan Cruyff, però degut a la situació sanitària i per facilitar que hi hagués més distància entre els assistents, es va passar aquest entrenament al Camp Nou. El fet és que avui ha fet tan bon dia que això ha facilitat l'assistència de moltes famílies amb nens i nenes que han gaudit de l'entrenament, de poder estar a prop dels futbolistes, en el que per estona ha estat una sessió prou intensa. Els jugadors hi anaven i de quina manera, particularment, Albert, m'ha sorprès la intensitat d'Umtiti. M'hi he fixat i en alguns moments el francès m'ha fet patir. D'altra banda, jugadors que en aquests moments continuen de baixa, com Pedri, Ansu i Memphis, els he vist força bé, entrenant-se plenament integrats amb els seus companys en tots els exercicis. Jo crec que tornen ja de manera imminent, i Ferran Torres també s'ha integrat amb el grup, així que, com ell mateix deia en la presentació, està ja en la recta final de la recuperació. Dani Alves i Jordi Alba, ja ha superat el Covid, s'han entrenat, així que els absents han estat precisament els afectats ara mateix pel coronavirus, que són Dembélé, Dest, Gavi, Coutinho i Abde, i els lesionats de llarga durada Braithwaite i Sergi Roberto. Demà dimarts l'equip s'entrenarà a les 11 i a continuació tornarem a escoltar Xavi Hernández en la prèvia del partit de dimecres de Copa del Rei contra el Linares.
Clar, demà ja és dia de prèvia de Copa, sí, i és sí. Que això no para, per tant ja fan bé d'entrenar-se intensament, com bé has pogut comprovar avui de primera mà. En fi, Damià, si no hi ha res més, gràcies per tot i bon dia.
Perfecte, fins ara, bon dia.
Avui almenys imparava el bon humor en aquesta sessió de recuperació que ha dirigit Xavi, sobretot pel fet de sumar-hi 3 punts importantíssims a Somoix, al camp del Mallorca.
Final, 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 no ha xiulat la falta, ha xiulat el final del partit, victòria de molt mèrit del Barça, les abraçades dels jugadors són molt significatives, Mallorca 0, Barça 1, el Barça ha patit, però el Barça ha guanyat...
Un partit que el Barça va tenir totalment dominat a la primera part, fruit d'això el gol de Luke de Jong...
Des de la segona línia per la banda Mingueza, la centrada de Mingueza buscant gol, 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 a la tercera va la vençuda, Luc, 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 Luc de Jong, a la tercera va la vençuda, Luc, 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 Luc de Jong.
I que va acabar amb els blaugrana pràcticament demanant l'hora i fent lluir un Ter Stegen que va tornar a resultar salvador.
La centrada de Galarreta, la rematada, Ter Stegen! Ter Stegen! Oh. Ter Stegen ha tornat! Ter Stegen ha tornat! Ter Stegen ha tornat i acaba de fer una aturada estratosfèrica, una rematada a boca de Canó de Costa! Ha tornat! Ha tornat Ter Stegen! Primer partit de l'any 2022 i ha tornat el porter providencial!
Realment, Clara Rodergues, bon dia.
Bon dia.
Aquests van ser segurament els dos moments que millor expliquen el triomf del Barça i a Somoix.
Sí, podríem dir que la victòria del Barça es va sustentar en aquests dos futbolistes. Luc de Jong, titular davant l'absència de davanters, el neerlandès va enviar dues pilotes al pal, una d'elles després d'una rematada espectacular de mitja xilena que va escopir el travesser, i a la tercera, com diu el Pou, va anar a la vençuda i demostrant el seu poder en el joc aeri, va aprofitar la mala sortida de Manolo Reina per enviar al fons de la xarxa una centrada de Mingueza des del lateral dret just abans del descans. I l'altre protagonista, un jugador que se'l trobava a faltar, Marc-André Ter Stegen, molt qüestionat les últimes setmanes, va tornar a ser el Ter Stegen que tantes vegades ha salvat el Barça. El porter alemany va treure de forma inversemblant una rematada en boca de gol de Jaume Costa al temps afegit. La seva reacció i la dels companys, especialment la de Piqué, va ser molt significativa. Xavi va elogiar-los tots dos a la sala de premsa.
En el Luc és un professional brutal. Brutal, es parla de que pot sortir, es parla de que tindrà menys minuts, i com entrena, com treballa, és un exemple per tots. I el Marc igual, és molt autoexigent, estava d'alguna manera amb una confiança menys que habitual, i avui això li anirà molt bé, avui ens ha salvat al final, ens salva 2 punts ell, per tant molt content pels dos, sí.
El partit de les 15 baixes entre contagiats de coronavirus, lesionats i sancionats va deixar-nos un Barça de dues parts. Una bona primera, en què va dominar i va tornar a deixar senyals de l'estil que Xavi vol imposar, i una segona més ensupida, en què l'equip va saber patir i va remar cap a una mateixa direcció per mantenir un resultat molt important. Això és el que més va valorar el tècnic blaugrana.
La primera part ha sigut molt bona, hem entès molt bé com havíem d'atacar, hem progressat bé, hem tingut el Mallorca en tot moment al seu camp, la segona, lògicament, amb un resultat favorable, ells també han apretat més bé a dalt, ens ha costat, pilotes penjades al final, el Marc ens ha salvat, hem fet un esforç titànic, veníem sota mínims, 17 baixes, i la veritat, com ha competit l'equip, a mi m'emociona. M'emociona perquè som un equip, demostra que som un grup, una família, i són 3 punts d'or per nosaltres.
El golejador de la nit, De Jong, va celebrar el fet de començar l'any guanyant. Són declaracions a Barça TV.
Molt, estem passant uns moments difícils, els més durs de la temporada, i volíem començar bé la segona part de la temporada. Avui tots hem pencat molt per guanyar, i tot l'equip es mereix una gran felicitació, especialment en Marc, per la gran aturada que ha fet al final. És una gran manera de començar l'any.
El partit ens va deixar 2 debuts més, el migcampista del filial Álvaro Sanz, que va substituir a Nico amb molèsties, i Estanis Pedrol, extrem, encara en fitxa del juvenil. Els escoltem a tots dos als micròfons de Barça TV.
Bueno, yo estoy muy contento. Debutar en Liga siempre es el sueño de todo futbolista que pasa por todas las categorías inferiores, y más en este club que me ha dado tanto a mí como a mi familia. Y nada, solo quería agradecerle a Xavi la oportunidad que me ha dado y muy contento.
Bé, estic molt content. Quan he entrat hi ha hagut una barreja de sensacions molt bones i és una sensació inexplicable.
Proper repte, l'Inarés a la Copa i després el Granada a la Lliga amb la intenció de seguir escalant posicions i consolidar-se a la zona Champions.
Una jornada, doncs, bastant propícia pels blaugrana per les relliscades d'alguns rivals directes a més en la lluita per aquest primer objectiu d'entrar a la zona Champions, com són ara mateix el Betis, el Rayo Vallecano o la Real Societat. Una jornada en què fins i tot va perdre de forma inesperada el líder, el Real Madrid, al camp del Getafe. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia, una derrota per la mínima al camp del Getafe en la primera cita del 2022 i que ha deixat Carlo Ancelotti força empipat. Els locals van tenir prou amb un gol d'Enes Unal per aconseguir derrotar el Madrid, que ha encaixat la segona derrota de la temporada. No perdia des de la jornada número 3 contra l'Espanyol. I com dèiem, Carlo Ancelotti no es mossegava la llengua després del partit al camp del Getafe.
Yo creo que no hay mucho que decir de este partido. Nos hemos quedado en vacaciones un día más. El equipo no parecía el equipo que ha terminado antes de Navidad. Un otro equipo, menos concentración, menos compromiso.
Ni Marcelo, ni Mariano, Hazard, Asensio o Rodrigo van saber treure's la son de les orelles. Només Modric, durant un quart d'hora, va tenir esma per mirar de provocar una mica de perill i construir alguna jugada. Reacció lògica, doncs, d'Ancelotti cap als seus jugadors. L'Italia reconeixia, però, que encara són líders i tenen coixí.
Nos tomamos esta responsabilidad y miramos adelante, sin crítica, sin drama, sin tragedia, porque seguimos siendo líder y con mucha motivación y con mucha ilusión.
El Real Madrid continua encapçalant la classificació a 8 punts del Sevilla, que és segon amb dos partits menys. Per davant té la cita de Copa, la nit de Reis al camp de l'Alcoià, i dissabte rep un València ferit al Bernabéu. Per cert, que el brasiler Vinícius ha donat el primer negatiu en un test PCR des que va tornar de les vacances de Nadal, contagiat pel coronavirus, i ara ha de ratificar amb un segon negatiu en un test de la Lliga per poder finalitzar el confinament al seu domicili i tornar als entrenaments a les ordres d'Ancelotti.
De fet, l'únic dels equips de dalt que, com el Barça, va aconseguir ahir sumar els 3 punts va ser l'Atlètic de Madrid, que precisament va guanyar el Rayo per trencar una ratxa de 4 derrotes consecutives gràcies a un doblet d'Àngel Correa. Els matalassers no puntuaven a la Lliga des del passat 28 de novembre i gràcies a la victòria d'ahir els de Simeone li han pres el Rayo, la quarta posició que dona accés a la Champions. Un partit marcat també pels nombrosos casos de positius per Covid que afectaven a tots dos equips, sobretot al conjunt de Vallecas. L'Atlético sumara 32 punts, un més, per tant, que el Barça, que en té 31, i només un menys que el Betis, que hi van sopegar també a casa contra el Celta per 0-2. Jugats ahir, a més, Elx 0, Granada 0 i a la vez un Real Societat 1. Una 19a jornada de Lliga que va arrencar divendres, recordem-ho, amb la valuosa victòria de l'Espanyol a Mestalla, la primera dels blanquiblaus a domicili, i que continuarà avui amb 3 partits més, a les 7 Villarreal Llevant, a les 9 Osasuna Athletic Club i a un quart de 10 Cádiz-Sevilla, amb tots els ulls posats a l'equip sevillà, ja que si guanyen els de Julen Lopetegui es posaran a només 5 punts del Madrid i amb un partit menys. Tres minuts i seran 3:45 del migdia, sense pràcticament temps per descansar. El calendari, ja ho dèiem abans, aquest gener no dona cap mena de treva. Aquells equips que segueixen vius a la Copa han de començar a preparar els seus compromisos d'aquesta setmana per la vigília o directament pel Dia de Reis, excepte l'Espanyol, que serà el més matiner també i que ja jugarà demà. D'aquí que avui Vicente Moreno ja hagi fet la prèvia del duel que els enfrontarà la Ponferradina després de la campanada de cap d'any a Mestalla. Gemma.
Els blanquiblaus comencen el 2022 amb la cita de Copa, tercera ronda per l'equip blanquiblau, i dilluns vinent rebran l'Elx a la Lliga. Han signat una gran primera volta, però la victòria davant el València, segons Vicente Moreno, ja està oblidada.
Bueno, yo creo que está oblidada ya la victòria, no deixa, evidentment, un partit important per a nosaltres, per moltes coses. Tenim necessitat també de sumar, i ho farem, però la vida continua. Així que automàticament una vegada acaba el partit, pues ja pensant en el partit de Copa, que és el més important a dia d'avui, i bé, pues afronta en confiança, en seguretat, en il·lusió de fer un bon partit, perquè bueno, s'ha tocat un equip des difícils des que no es podia tocar, que a més coneguem bé la temporada anterior, i que, evidentment, sabem el nivell i la dificultat que va tenir el partit.
Vicente Moreno ha reconegut el gran partit de Jofre a Mestalla, un home dels que n'esperen força coses, però amb la tranquil·litat que es mereix després de sortir d'una lesió. Moreno també ha dit que l'equip continuarà tenint baixes per Covid, però no ha volgut donar més detalls.
En l'actual situació el que anem és dia a dia, perquè això cada dia no sap el que es va, el que va trobant i tot va canviant. I avui trobes que te'n falten uns, demà recuperes altres i te'n falten altres, no? Doncs així anem. Segur que algú faltarà, segur que altres recuperarem, però ja dic que no puc entrar massa, no per amagar res, sinó simplement perquè per llei tampoc puc jo donar massa informació.
D'aquí poc menys de dues hores sabrem quina és la convocatòria per viatjar a Ponferrada en una cita que Moreno considera perillosa davant un equip que ha millorat molt amb reforços provinents de primera divisió.
Segona divisió, mentrestant, el Girona va començar l'any igual de bé que el va acabar i també es va sobreposar a baixes tan importants com la del seu golejador, el Pichichi, de la categoria Cristian Estuani, per endur-se la victòria d'un camp sempre complicat com és l'Alcoraz. Clara.
Victòria de mèrit dels gironins que camp de l'Osca, un equip que sempre és candidat a l'ascens. Partit força igualat a la primera part i que va decantar-se a la segona gràcies a una genialitat de Samu Saiz. Tot just als dos minuts de la represa, el madrileny va engaltar una pilota des de la frontal per enviar a l'escaire de la porteria defensada per Andrés Fernández. Samu, per cert, va sortir ovacionat de l'Alcoraz tant per l'afició local, que guarda un bon record de la seva etapa a Osca, com del gruix d'aficionats del Girona que van poder assistir ahir al partit. Un gol que va significar 3 punts d'or en un camp difícil. Mitchell es va mostrar molt content per aquesta victòria degut a les circumstàncies que acompanyaven el partit.
Hemos hecho un buen partido dentro de las circunstancias y ante un rival que para mí aquí en el Alcoraz aprieta mucho. Quizás los últimos 20 minutos hemos sufrido demasiado. El equipo ha tenido personalidad, que es lo que pedimos, intentar ser protagonistas y dentro de que ha habido varios partidos, creo que en líneas generales nosotros hemos estado bastante bien, estoy muy contento y sobre todo porque son 3 puntos importantísimos con un equipo que está hecho para subir a primera división.
L'altre protagonista del duel va ser Adrià Hurtola, el porter valencià que fins ara només havia jugat a la Copa del Rei, va ser titular, ja que Juan Carlos venia de passar el coronavirus i va fer 3 intervencions de molt mèrit per mantenir viu el Girona, que ara torna a ocupar les places que donen accés al play-off d'ascens. Es pot somiar amb la primera divisió? Això
lo importante es llegar, tener ocasiones. Pienso que el equipo ha generado bastante, ha tenido buenas posesiones en campo rival, que es lo que queremos, y si seguimos con este buen pie y apretando como tenemos que apretar en el tema defensivo, que hoy hemos mantenido portería cero, que es una gran noticia para nosotros, pues podemos seguir soñando.
El Girona 6è amb 34 punts, a 8 de l'ascens directe. No oblidem que la jornada 12 l'equip estava en zona de descens. El primer partit és dijous a la Copa contra l'Osasuna, un partit juntament amb el del cap de setmana contra el Fuenlabrada, en què el club ja ha informat que limitarà la venda d'entrades degut a les restriccions que només permeten un 70% d'aforament a l'estadi, amb l'objectiu de prioritzar l'accés dels abonats al camp tant per aquests dos partits com els que vinguin, en cas que les restriccions s'acabin allargant més dies del que està previst. A segona, per cert, ells van jugar 6 partits més, derrota del líder, el Maria 0 Cartagena 1, Valladolid 0, Leganés 1, Sporting 1, Lugo 1, Mirandés 2, Saragossa 1, Fuenlabrada 1, Eivissa 2, victòria de Paco Jiménez en el debut, i les Palmes es van dur al derbi canari en superar el Tenerife per 0-1. Avui es completa la jornada 22 amb un partit, l'Alcorcón Màlaga, a les 9 de la nit.
I en futbol internacional, gran part del focus el posem avui dilluns a Anglaterra, en el Manchester City, encara és més líder de la Premier, una mica més, després dels resultats del cap de setmana, i també a França, on el PSG juga avui partit de Copa amb la baixa de Leo Messi, que també té coronavirus. Gemma.
Comencem per Anglaterra. Avui juga 6:45 el Manchester United Wolverhampton, partit de la 21a jornada que s'ha disputat aquest cap de setmana i que deixa el Manchester City encara més líder. Els de Pep Guardiola van guanyar dissabte al camp de l'Arsenal per 1-2 i, a més, han tingut el regal de l'empat a 2 entre el Chelsea i el Liverpool, un partit en què els de Jürgen Klopp van perdre els 3 punts just abans de la primera meitat. Els visitants guanyaven per 0-2 abans del mitja hora, però els londinencs van empatar en 4 minuts abans del descans. Els de Guardiola, doncs, lideren la classificació amb 10 punts més que el Chelsea i 11 punts més que el Liverpool. El City encadena 11 victòries consecutives a la Lliga. A França, quan passin 10 minuts de les 9, avui es jugarà el Vans PSG. Ho farà sense el Leo Messi. És un dels 5 positius per coronavirus que té l'equip francès. Són 5 en total, com dèiem, Danilo, que ha donat positiu avui, Messi, Juan Bernat, Rico i Vitumazala. D'altra banda, l'entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, parlava sobre el futur de Kylian Mbappé i de la possibilitat que finalment acabi jugant al Real Madrid.
Kylian tiene la madurez suficiente y el club sabe también de las condiciones en las cuales nos encontramos. Yo creo que no es un problema. Como todos esperamos, tener la posibilidad de que Kylian pueda seguir muchos años en el club. Pero esto siempre es una, son dos partes las que toman las decisiones. Esperemos que este año Kylian siga teniendo el rendimiento que ha tenido y que bueno, que la solución sea positiva para todos, ¿no?
Alemanya, Leipzig, ha anunciat els positius d'André Silva, Christopher Nkunku i Solomon Bona. A més, els tests realitzats a Hendrix, Mukiele i Dani Olmo han donat resultats no concloents. Per tant, hauran de fer quarantena fins a repetir un altre test. I a Itàlia, mentre esperen a veure què passa amb Morata, la Juve i la resta del mercat d'hivern, la Lliga reprèn el dia de Reis, dijous, després de l'aturada nadalenca. Ho farà amb l'Inter al camp del Bolonya i el Milan rebent la Roma.
Una carpeta de futbol que tanquem tot seguit amb uns quants apunts en format més breu.
La Lliga ha donat a conèixer els horaris de les jornades 21 i 22 de primera. L'Espanyol visitarà el Cádiz dimarts 18 a 2:15 de la nit. El Barça Rayo està pendent de data, ja que l'equip blaugrana potser ha de jugar aquells dies al partit de l'eliminatòria de vuitens de Copa prevista pel cap de setmana del 15 i el 16 de gener quan es disputa la Supercopa. En cas de caure eliminat contra el Linares, el Barça jugaria aquest partit contra el Rayo entre el 19 i el 20 de gener. A la jornada 22, Espanyol-Betis el divendres 21 a les 9 de la nit i diumenge 23, Madrid-Elge a 16:45 de la tarda i a la vez Barça a les 9. A segona, a la jornada 24, el Girona rebrà el Lugo el diumenge 23 a 16:45 de la tarda. També coneixem els àrbitres de la propera ronda de Copa del Rei que arrenca demà. Carlos del Cerro Grande xiularà el partit de l'Espanyol a camp de la Ponferradina, Quadra Fernández dirigirà el Linares Barça i Alberola Roja serà l'àrbitre del Girona Osasuna. Precisament l'equip navarrès ha confirmat que el tècnic Iagoba Arrasate ha donat positiu per coronavirus. En canvi, els jugadors Ximi Ávila, Íñigo Pérez, Manu Sánchez i Barbero han rebut l'alta. I qui també va confirmar ahir dos positius és el Barça femení. Es tracta de Jennifer Hermoso i Claudia Pina.
This is Moscow. This is Moscow. 9 minuts i seran les 3 del migdia. Moment per obrir pàgina poliesportiva i parlar de bàsquet en un dia que, si no fos pel Covid, tots els titulars se'ls haurien dut al clàssic que s'havia de jugar ahir entre el Barça i el Real Madrid. Fa uns dies els blancs eren l'equip més afectat pel coronavirus i en aquestes últimes hores el Barça, que ahir va veure com la xifra de contagis s'incrementava fins als 6 jugadors. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Albert, bon dia. Sí, Sergi Martínez és el nou positiu que es va afegir a una llista on ja hi ha Brandon Davis, Nicola Provitola, Nick Calates, Cal Kiuric i el capità Pierre Oriola. També va donar positiu per cap d'any Xarunas Jessikevicius i al marge de Sergi Martínez també s'han contagiat 3 membres més del cos tècnic, un brot que fa perillar el partit d'Eurolliga contra el CSKA de Moscou d'aquest divendres. Qui ja s'ha pronunciat sobre la qüestió és la CB, que ha endarrerit el partit que el Barça havia de jugar demà contra el Baxi Manresa i que l'ha posat diumenge vinent. Això no vol dir que els vegencs no juguin demà. Sí que ho faran, però ara serà contra el Madrid al Nou Congost i a les 9 de la nit. Per tant, aficionats de la penya, l'equip blanc no jugarà contra el Joventut demà, com estava programat, sinó que ho farà diumenge, un tetris de dates que l'ACB haurà d'anar esclarint. De moment queden 14 partits pendents de recol·locar.
I la competició que no s'atura, Albert, és la Lliga Femenina, on demà jugarà l'Esparuni Girona contra l'Encino.
Sí, és el primer partit del 2022 per l'equip del Fred Julba. L'equip és tercer a la Lliga i segon en el seu grup de l'Eurolliga. Tot i això, tot i la bona dinàmica de les gironines, el Fred Julba deia ahir al Superesports de RAC1 que és d'hora encara per pensar en objectius com la Final Four. L'escoltem.
Jo sempre he dit que a partir de que la gent es posés a fer càlculs aniríem malament. Nosaltres hem d'anar com allò del futbol, diguem, no, partit a partit, em sap greu el tòpic.
Per cert, als Estats Units, l'NBA ja fa 4 dies que no ajorna partits pel coronavirus i on ja ha tornat la competició és a l'NHL, a Duke Ejel, on avui hem conegut una història que ja ha fet la volta al món. Una aficionada i estudiant de medicina, Nadia Popovich, va detectar fa un parell de mesos i enmig d'un partit un càncer al tècnic assistent dels Vancouver Canucks, Brian Hamilton. Li va veure una piga que no li va agradar i es va apropar a ell per notificar-li que podria ser cancerígena. Hamilton es va fer les proves i li van acabar extirpant i des de aleshores ha buscat Popovich per agrair-li. Doncs bé, després d'una recerca que es va convertir en pública, ahir els dos es van trobar i Hamilton li va poder agrair en persona.
I al Dakar ja som de ple dins la competició amb la disputa avui de la segona etapa i respecte a la primera, clara, amb bastantes menys sorpreses avui.
Sí, anem a pams. Comencem per les motos, en què ha guanyat el castellonenc Joan Barredes, la seva 28a victòria al Dakar. Això vol dir que supera les 27 que va aconseguir en el seu moment el català Jordi Arcarons. Barredes ara és desè a la classificació general, a 20 minuts del líder, el britànic Sam Sunderland, que li ha pres la primera posició a l'australià Daniel Sanders. Per tant, Barredes ha reduït a la meitat el desavantatge d'ahir, que era de 41 minuts. En cotxes, triomf per a Sebastián Loeb, per davant del líder de la prova, el catarià Nasser Alatilla. Carlos Sainz ha estat tercer, Pedro Ansel quart, i el millor català ha estat Nani Roma, que ha creuat la línia de meta en cinquena posició i ara és 17è a la general. Això sí, tant ell com Sainz han perdut més temps, com ja va passar en la jornada d'ahir, en què el madrileny va perdre més de dues hores respecte al líder i va quedar-se pràcticament sense opcions al títol. Nani Roma, en el seu cas, en va perdre més d'una. A la general, Alatilla manté el primer lloc amb 9 minuts i 16 segons de marge sobre Loeb. Demà, tercera etapa de 554 quilòmetres, 368 d'especial.
I d'aquesta manera, amb el Dakar, posem el punt i final a la informació esportiva, no sense repassar quines coses més hem de saber de l'actualitat d'avui amb un ull posat al tenis, Gemma.
L'equip espanyol de l'ATP Cup s'ha adjudicat una nova victòria al grup A després que Roberto Bautista i Pablo Carreño aconseguissin posar el 2-0 a la sèrie davant Noruega en imposar-se en els seus respectius partits contra Casper Ruud per 6-4 i 7-6 i Víctor Durasovic per un doble 6-3. Un resultat que més els acosta ja a les semifinals. Alejandro Davidovic i Pedro Martínez, debutants en aquesta competició, van posar el 3-0 definitiu en vèncer Lucas Helum-Lilegen i Andrea Petrovic per 6-4 i 6-1. D'altra banda, Paula Badosa i Victoria Azarenka han debutat amb victòria en dobles al 8A d'Adelaide, torneig preparatori per l'Open d'Austràlia. La campiona i subcampiona d'Indian Wells han estrenat guanyant per 6-4 i 6-2 a les japoneses Aoyama i Shibahara, primeres caps de sèrie. I Roberto Carballés s'ha acomiadat en primera ronda d'aquest torneig internacional d'Adelaide davant el serbi Laszlo Dieje per un ajustat 7-5 i 7-6.
RAC 1. Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Viu la Copa del Rei a DAZN. Sent l'emoció dels últims guanyadors i els triomfs d'aquells que desafien la lògica i la gravetat. La Copa del Rei es juga a DAZN. Activa el teu compte a dazn.com.
Els carburants BP Ultimate amb tecnologia Active et donen fins a 56 quilòmetres més per dipòsit. Fins a 56 quilòmetres més perquè quan hagis d'agafar la sortida 22 i acabis a la 32, que el menys dolorós sigui malgastar carburant. El benefici s'aconsegueix amb el temps i pot variar a causa de diferents factors. Més informació a bp.com.
Casa teva, on hi ha tot el que val la pena protegir.
Amb l'app puc connectar l'alarma. Soc un desastre i sempre me n'oblido.
Amb l'app ho fas tot i la pots configurar com tu vulguis. La connectes, la desconnectes i si te n'oblides, t'ho recorda. Pots veure qualsevol part del pis a través de les càmeres, fins i tot en alta resolució. I a banda de l'equip, l'important és que nosaltres actuem al moment.
Si per a tu és important, Securitas Direct. 944 45 46.
I arribarem a les 3, obrim agenda cultural i ho fem amb Harry Potter, perquè la febre per la saga continua 20 anys després de l'estrena de la primera pel·lícula. I és que avui hem sabut que Catalunya acollirà la Copa Catalana de Hogwarts, Bea Duodú.
Volem fer una mica com un torneig, que també és semblant a la miniserie que es va estrenar a HBO del Torneig de les Cases, sí. I estem buscant a Gryffindors, Slytherins, Ravenclaws i Hufflepuff que vulguin participar.
És Paula Castanyer, creadora del canal de YouTube Harry Potter en català, que ha parlat aquest matí al món a RAC1. Passem a la música. Aquest ha estat el videoclip en català més reproduït de YouTube durant tot l'any passat. Bye bye de les gràcies que ha superat el 1.300.000 visites. La segueixen dos temes de Zoo. Avant.
Yes.
Aquestes dues s'han quedat a les portes del milió de reproduccions BA.
La llista la publica la revista Underrock i aquest és el sisè any consecutiu que repassa quines han estat les cançons en català que han sumat més visualitzacions a YouTube. Al rànquing aquest any també hi trobarem artistes com Charango, Doctor Prats, Stay Homes o Nil Moliner. Bye Bye d'Oques Grasses és l'única cançó en català que ha superat el milió de visites, però tot i això queda lluny de les visualitzacions que van tenir els temes més escoltats d'anys anteriors. El 2020, per exemple, Escriurem de Miqui Núñez va superar els 2 milions de reproduccions i el 2019, Milionària de Rosalia en va tenir més de 26 milions.
Goldet fa les factures i tu la màgia. Coneix el software de gestió en el núvol que t'ajudarà a automatitzar les tasques del teu negoci per controlar-lo quan vulguis i on vulguis. Més de 80.000 empreses ja confien en nosaltres per dur a terme la comptabilitat, projectes, inventari. Descobreix tot el que podem fer per tu a goldet.es.